Un dimarts més, som amb la Mar Arenaza. Molt bona tarda.
Hola.
Avui no parlarem de ficció, sinó que parlarem d'assaig, però d'un assaig que ja d'entrada m'has dit que agradarà molt.
Molt, molt. Encara està agradant ara i ara és el que estàvem comentant, que no és un llibre nou, no? La primera edició que ens va arribar a nosaltres, publicat per Anagrama. Bueno, un moment.
Anem a començar.
Siguem científics, tinguem mètode. El llibre que us vull parlar avui es diu Un verdor terrible, que dius, un títol una mica terraet, no? I és d'un...
Un títol que, si més no, sembla ficció.
Sembla ficció, no?
Una
perquè
novel·la.
Té un punt així com mig poètic, no? Un verdor terrible, que pot ser aquest verdor i tal, no? Val. L'autor és Benjamin Labatut i és un noi, un senyor... holandès, perdó, de Països Baixos, va?
Sí.
Amb cuidado. I la veritat és que és una unió perfecta, superentretinguda i genial, i mira que jo sóc de lletres, de veritat, entre el que és la literatura i la ciència, pura i dura. Sobretot, ens basem aquí en el que és la física i la química, que jo la química a mi va ser dur, per mi,
va
la
ser,
química.
Va ser dur. Per tant, aquest noi és un científic que ha decidit escriure un llibre.
Sí. La veritat és que és una combinació fantàstica i el que sí que acabes constatant una vegada més és que la realitat sempre digo.
Supera la ficció
més estrambòtica. La veritat és que sí. Val. Hi ha, si no recordo malament, són com 6 parts que no són llargues, no? Tenen unes 50, entre 40 i 50 pàgines cada part, i parla de temes molt concrets. El primer és increïble i es titula Azul de Prússia, aquest color blau, no? Que és com un blau cel més fosc.
Que ara parlàvem, per exemple, del nostre color de Ràdio Calella Televisió, doncs seria un blau una mica més pujat.
Una miqueta més pujat, que per cert és el primer pigment sintètic que es va crear, que es va trobar en el segle XVIII, però que no es buscava aquest pigment, no. Per res. Es buscava a través doncs, de diferents experimentacions i també és un moment on hi ha aquest pas entre el que és l'alquímia i la química, no? Que també hi ha com uns moments així com de molt d'evolució, no? En aquest camp. I que es buscava un vermell, un carmí que costava molt d'aconseguir,
que dius, com
és
com pots
de
arribar
les cotxinilles aquelles.
Del carmí al blau.
Bueno, pues, com fent experiments, no? El que li diem als nens, no, tu experimenta. Pues aquí anem. I un dels seus components, clar, la gràcia que té aquest llibre és que ho va com lligant tot, no? Un d'aquests components, que ja arribarem com el troben, és el cianur. El cianur també té molta relació amb l'arsènic. L'arsènic sí que és un element que es coneix des de l'època, jo què sé, dels grecs. Vull dir que aquest no hi ha...
I que s'utilitzava.
No? I a partir d'aquí, de com es van descobrint accidentalment diferents... coses, no? Diferents situacions, pues vas a parar en els llocs més insospitats i mai pensats. I també pensem en aquelles èpoques, vull dir que no hi ha la tecnologia que hi ha ara, ni els ordinadors, sinó que hi era un
no
llapis,
podíem buscar
un
el Google.
Paper, i ala, saps allò? I anar fent. I és fantàstic, no? Perquè comencem, l'autor comença parlant de la Segona Guerra Mundial, passa a parlar del tema del cianur.
Sí.
Del cianur és un dels components d'un gas molt terrible que és Ciclon B, no? Utilitzant en els camps de concentració, en els camps d'extermini. Té un antecedent que es diu Ciclon A, que era un pesticida molt utilitzat també als Estats Units, sobretot per bitxos i polls i demés. Un pesticida utilitzat i no hi ha problema, que sobretenyeix o tenia les parets d'un color molt blau, molt preciós, no? I que també es veu que és un dels colors que estan dins en el camp d'Auschwitz, no? Es veu que hi ha segons quins espais que hi ha aquest color blau perquè ja s'utilitzava el Ciclon
B. I per aquí ja comencem a lligar-ho, no?
Aquí ja comencem a lligar-ho, no? El color blau Prússia, com us deia, tot això que ho va explicar en ell, i a sobre ho fa d'una manera superelegant i que et venen ganes de continuar llegint. I aprecies lo guai que és el coneixement, no? De dir, ai, dóna'm més, i això com pot ser? Encara que siguin coses que tu mai t'haguessis plantejat a la teva vida, i això és màgic, no?
I ho estàs dient, tu que ets una persona de lletres, no?
Clar,
i que a priori la ciència, doncs és com una barrera, no?
Clar,
si
més
no, en aquests llibres d'assaig així, de si em va explicar com es va crear això, dius... posa una barrera perquè a vegades tenim la pretensió de que no ho entendrem.
Clar, o tenim una altra manera de pensar i una altra manera, doncs, i estem molt acostumats a funcionar, no? Igual ho passa amb la gent de ciències que amb la gent de lletres, i fet estem tots allà mateix. El que passa és que, bueno, l'estructura del coneixement actual és així, no? Però realment, no sé, és fascinant, m'encanta, la veritat, jo he après moltíssim. I, bueno, estàvem parlant de l'Abrau de Prússia, no?
Sí, dels camps de concentració.
Clar, i que tot això està com lligat. Em fascina, no us ho estic explicant tot, vull dir que quan vosaltres el llegiu hi ha moltes coses que no ho estic dient. Però un tema que em fascina és que en aquest procés entre l'alquímia, que passa a la química, no? Vull dir, perquè es van fent cada vegada més descobriments, els elements i tal, hi ha un personatge que es diu Johann Conrad Dippel, el qual va néixer en un castell petitó a l'oest d'Alemanya, que feia experiments terribles amb animals i tot això també ve de tot aquest tema, doncs, d'arribar al cianur, val? Experiments que ara el posarien literalment a la presó amb animals vius, amb coses en descomposició, unes coses molt terribles. Ell va intentar trobar el que se'n diu l'elixir de la vida, que seria, pues, com una pòssima raríssima.
Per no morir.
Per no morir, literalment, saps? Per curar-te de tot i no morir. Va acabar fent un insecticida, d'aquí ve tot el tema del cicle que després ja evoluciona, i amb un dels components de lo que després es faria el Blau de Prússia. I el castell on aquest home estava allà, que tot va ser un desastre, que era un tio molt, molt horrible, es deia Frankenstein. A partir del qual, aquesta informació, també la Mary Shelley era una persona molt formada i molt intel·ligent i estava molt al dia de les coses, va utilitzar aquesta anècdota d'aquell castell perdut a Alemanya per ella també, doncs, anar creant, no?, el mite del futur Prometeu i d'aquesta no voler morir, de crear aquests monstres, no?, el problema de la tecnologia, de la ciència i tal. Clar, això és fabulós. Sí o no? Que dius, anda! No sé, ja m'ho he passat superbé.
També m'has dit abans que és un llibre de casualitats, de la Serendípia.
Total, total. És que clar, no ens sabem avenir, no?, en el món nostre hipercontrolat, hiperquadradet, que els accidents existeixen i que porten a molts de llocs i que...
De fet, grans invents de la humanitat s'han descobert per accident,
de casualitat. Total, total. I això és màgic. Fa gràcia parlar d'una cosa màgica amb una cosa tan quadradeta com és la ciència, no? Vull dir que tot està com molt acotat. Doncs sí, és meravellós. I aquest llibre aprecies tot aquest punt, no? Ostres, com pot ser, no? Que poc que sabem en realitat. Malgrat tot, no? I nosaltres, que quan més ens imaginem, menys.
També és veritat que quan ens ensenyen aquestes coses, si més no història ja de la ciència o història, tenim una edat on no sabem apreciar el coneixement.
Què va?
No? Anem a l'escola, anem a l'institut...
Sí, ens ho prenem de memòria.
Ens ho prenem de memòria per l'examen, anem perquè hem d'anar i és obligatori, i després amb els anys dius, m'agradaria haver prestat més atenció, no?, en allò.
Clar, perquè és fantàstic poder aprendre, i a més que t'ajuda a pensar, a tenir més de criteri, no?
I que el coneixement és infinit.
És infinit, no l'acabaries mai. I parla molt també de la condició humana, no? De lo bo i del que no és bo, també, no? Vull dir, de lo que és molt, molt perjudicial. I és fantàstic, és fantàstic.
De fet, aquest llibre ens ha explicat un dels casos, però n'hi han més. En quants en té, en total?
En total, diria que ara miro a l'índex, però em sembla que són 6.
Són 6 casos, no?, de descobriments de les situacions, no?, que han portat a descobriments de la humanitat.
Sí, en 6 són 5, perdona. Però és fantàstic. És fantàstic. També surt Einstein escrivint cartes. Molt bé. També, parlant també de bueno, un químic, ja és que és l'última cosa que dic, que és dels primers, que en la Primera Guerra Mundial es va utilitzar molt de gas, sobretot gas sarín, i això ho va organitzar un químic que va causar molta mortaldat, no?, sobretot a la batalla d'Ypres, que ja va ser bestial, increïble. Allò va morir tot, plantes, animals, persones, tot va morir en allà, que es deia Fritz Haber, i que a sobre era d'origen jueu, evidentment, estava a la banda alemana, que just després de la Primera Guerra Mundial, com que ja se sabia qui era, es va refugiar a Suïssa, no?, perquè va ser condemnat de criminal de guerra, i just quan estava allà li van notificar que li donaven el Premi Nobel de Química. I em diràs, com pot ser? Però no era per allò del gas que ell havia fet, sinó perquè ell havia aconseguit extreure nitrogen de l'aire. Gràcies a això es van poder fer, començar a fer fertilitzants químics. I en una situació on els fertilitzants de la Terra eren, pues, això, el guano, no? O coses així com molt, molt prosaiques, amb un rendiment molt baix, i en un moment que començava a haver-hi una explosió demogràfica important. Gràcies al descobriment d'aquest home, complicat, d'aquest home xungo, sí, ara que... El...
Clar, totes les persones tenen una part fosca i una part més positiva,
clar,
podríem
no?
dir, no?
Suposo que és aquest moment de...
Del... Ha fet un bé per la humanitat, però alhora...
Clar, perquè ell no es va frenar en cap moment, amb el tema del gas, vull dir que no és allò que dius que he fet. La seva dona sí, que també era una supercientífica, una superquímica, i ella no ho va poder suportar i es va suïcidar, que aquí també t'explica més d'una manera així superdramàtica, dient, jo no puc entendre que el meu home estigui fent això.
No puc viure amb aquesta culpa, sapiguem, no? Estimant no? una persona que mira tot el que està causant.
Clar, clar, i a més que allò va ser molt gros, va ser tremendo, va ser tan tremendo que en la Segona Guerra Mundial no es va utilitzar el gas en cap moment, en cap batalla, sí en els camps d'extermini. Però no com s'havia fet a la Primera Guerra Mundial, de lo gros que allò va ser, imagina't. Vull dir que, en fi. I gràcies a aquest fertilitzant, no, que va crear aquest home, pues va, realment va haver-hi una explosió demogràfica brutal just després de la Primera Guerra Mundial. Txan! I també el títol. Aquest home, just abans de morir, sí. el que va dir és que si ara passava alguna cosa amb la humanitat, i començava a reduir l'explotació de la terra, agrícola i de més, clar, hi havia ja tant de fertilitzant en els camps i en la natura que el planeta Terra es tornaria d'un verdor terrible perquè les plantes no pararien de créixer i créixer i créixer i créixer, perquè això ja estaven allà i s'havia quedat en allà.
Doncs Un verdor terrible és la nostra proposta d'avui, un llibre d'assaig pels curiosos, no? Podríem
sí,
dir, per les persones més curioses en general.
Sí, sí, sí. I a més que no fa falta tenir coneixements previs, jo no els tinc i m'ho he passat pipa.
Mare Arenaza, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres.
Gràcies.